Content, ja va dir que estàvem una mica tocats per la Champions i tal. I...
Sí, però és el que jo demano. Si tu estàs tocat, estàs ferit amb el teu orgull propi, surts a matar, surts a morir. I no vaig tenir cap sensació, ni la vaig tenir el dia del Bayern, que venies de perdre i està pràcticament eliminat. I... Ni la vaig tenir, ni la vaig tenir a València. Veritablement, no la vaig tenir, la sensació d'això de estic ferit, trac la ràbia, la casta, vaig a veir... No, no la vaig tenir en cap moment. Torno a repetir el que he dit a l'inici. Les ganes de guanyar només les vaig veure quan s'abracen al final del partit. Quan Lewandowski se va abraçar amb 3 o 4 i van venir tots i se van abraçar. I, home, pues sí que volien guanyar. Però veient-los jugant, no jo no tenia aquesta sensació. Que jugaven i sí, bueno. Quantes ocasions de gol va crear el Barça?
La del pal, de Lewandowski, recordo jo, i alguna d'Ansu Fati. No?
És un partit que vas guanyar però que vas poder perdre. La lectura de l'aficionat del Barça, de molts aficionats del Barça que només veuen... Seria molt diferent si el partit hagués acabat 0-0 o 1-0 favorable a València. I el partit va ser el mateix.
En això estem d'acord. Les crítiques es minimitzen quan hi ha una victòria, és així. Tot i que hem de dir que el Barça no...
Ha jugat bé
Villarreal i Atlètic i no ha jugat bé Bayern.
Crec que se li ha de demanar més al Barça. Jo crec que té més planter per fer les coses millor, crec. I ho ha demostrat. El Barça va començar molt bé al principi de temporada. I en compte de créixer, la sensació que estem tenint és que li costa cada vegada més. Que Rafinha no té cap mena de confiança ara, i a l'inici encarava i se n'anava, que pot ser també influït, que hi ha hagut baixes, i hi ha sempre uns peros, no? Baixes, que probablement en partits puntuals, decisions arbitrals tampoc perjudica molt i afavorir el fet que estiguis fora. Tot això ho entenc. Però a part d'això, l'equip jo crec que ha de créixer. Perquè... Molta gent nova, però a mesura que passen els dies, teòricament han d'anar més, no han d'anar menys. I a mi és el que m'ha sorprès fins al moment, això.
Beneficia, perquè això de les dobles posicions, que hi ha dobles jugadors, que és una plantilla molt àmplia, i això beneficia el fet de que Rafinha estigui 3 partits sense ser titular i ara surti. Això beneficia amb el jugador? El motiva més o no el motiva tant? Per això jo sempre explico, o dic, que és la meva opinió, i no em trauran d'aquí, equip base, equip tipus, i anem rotant. No, és que s'emprenyaran. Bueno, el Rafinha estarà emprenyat. Aquests 3 partits que no d'allò, s'estaria emprenyat. Ansu Fati, tu creus que està content? No. Ferran Torres està content? No. Però si no estan contents, hi ha de fer jugar en defensa. És veritat que hi ha hagut aquestes baixes i això, però és que... Al final, tampoc sap si Marcos Alonso jugarà de central, si juga de lateral, si de lateral dret jugarà Koundé, si ara posarà no sé qui. O sigui, una mica, només teníem una mica clar al mig del camp, en principi. Busquets, Pedri, Gavi. Aquest semblava d'allò... I Lewandowski, evidentment, i Dembélé, que és el...
I Ter Stegen.
Vale. Però els demés... avui juga aquest, avui juga l'altre, Balde a la dreta, ara a l'esquerra, no, és que no hi ha dretà. Bueno, pues si no hi ha dretà, pues escolta, pues no hi ha Sergi Roberto, has de fer modificacions. Però jo crec que no beneficia en absolut el fet de ara poso aquest, el dia del Bayern poso l'altre, el dia del tal poso... No, jo el dia del Bayern faig això, el dia del Madrid faig això, i ara juguem contra l'Elx, i ara si li dono descans, faig rotacions i faig descansar 3. I després faré els canvis durant el partit. Però si no té... Jo crec que la majoria de grans equips... És veritat que és un procés, vale? La majoria de grans equips, i no parlo del Madrid, parlo d'altres, tu saps més o menys que hi ha 10 jugadors, no? Ja sé que el Xavi no està d'acord, però bueno, per això m'agrada que ho digui.
No, el Vilajoana no està d'acord.
El Vilajoana, però que hi ha
10... No, veia, el Xavi Fernández sembla que tampoc.
Que són els titulars, i a partir d'aquí vas movent.
De tota manera, jo...
No,
a veure, de tota manera, jo crec, Dani, que davant el Madrid i davant els partits importants ha tret l'11 titular sense alguna lesió. Jo crec que té molt clar l'equip més o menys titular quin és.
Pues que el posi el dia a València també.
Bueno, però és que si ve de jugar uns altres partits, algun moment haurà de donar descans a algú. Sí, jo sí. No crec que sigui el fet de que...
Però és la meva opinió.
No, no. Jo crec que si compta amb 18-19 jugadors, jo crec que beneficia l'equip. Per què? Perquè els se sent més protagonistes a tots i participen més tots. El que no participa...
I això... Jo no estic d'acord.
Bueno,
no estic d'acord amb la meva opinió.
Totalment respectable.
Jo hi ha un detall que m'hauria de posar sobre taula, que és contra el València... Només van jugar, van ser titulars, dos de tots els fitxatges que s'han fet aquesta temporada, que són uns quants.
Lewandowski i Koundé.
Els altres?
Bé, també hi ha baixa, suposo, no?
Bueno, però n'hi havia uns quants a la banqueta, eh?
Sí.
N'hi havia uns quants. Clar, al final, tu quan fitxes és per crear un bloc, no? Perquè són jugadors, no?, que hi confies, no?, que han d'anar creixent. I això no ho estic veient. Seguim... Amb molts jugadors que són estat fitxats, ja no discutirem si cars o barats, perquè al final això només ho pot dir el temps, no? Si són cars o no ho són, però és veritat que jo l'equip no el veig créixer, no el veig que vagi a més. Ah, és més, el veig donant cops de cap, ara cap aquí, ara cap allà, ara sembla que vull jugar... amb dos extrems purs, me'n dono compte que això no em funciona, llavors ara jugo amb un fals extrem
però
i un
escolta,
pur...
Això contrasta amb el 31-36 a la Lliga, no? 10 porteries a 0...
Sí, però és que tens molt bona plantilla.
Exacte.
És que tens molt bona plantilla.
A la Lliga Espanyola...
Exacte.
Tens molt bona plantilla.
Ja, però costa guanyar també. A la Lliga Espanyola sí. Costa, vull dir, el Betis juga bé, el Real sí. Juga bé, el Villarreal juga bé...
Ja, però no estan... A veure... Està, el tercer està a 8 punts.
Bueno, ja veurem quants partits perdrà el Barça o quants partits perdrà el Madrid al llarg de la temporada. Ja ho veurem.
És que la ratxa que van ara és de 90 punts.
Et dic una cosa, que hem guanyat un fotimer de lligues amb 12 i 15 i 18 punts d'avantatges, eh? I semblava que això havia de ser lo normal i que el que comptava era tot l'altre, eh? I ara, sí, està molt bé fer els punts que s'han fet a la Lliga, però bueno, per tant, però donem-li el mateix valor sempre, sí. No quan interessa en un sentit o quan interessa en un altre.
Hola, Xaperes.
Què tal? Bona nit.
Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Què tal? Bona nit. Bona nit. Ells intentaran respondre a dues preguntes. La primera és, vosaltres teniu clar qui són els acompanyants de Lewandowski, pel que dèiem ara? Tu tens clar quins haurien de ser en un partit gran, com deia el Solsona, els acompanyants de Lewandowski, o no?
A qui em preguntes?
A tu.
A mi? Sí. Sí. I jo faria jugar a Dembélé i a un migcampista que es tirés cap a dintre.
No Ansu Fati ni Ferran Torres, eh? No els convertiries a migcampista.
Depèn.
Depèn de les condicions
de l'altre equip, no? del sistema defensiu, depèn. Però, a grosso modo, si tenim massa en compte si ells juguen amb defensa de 3 o de 4, i si el lateral és això o és allò, o és el carrilet, deixant tot això al marge, sí, amb un tercer atacant que fos més centrecampista.
Jo ho tinc molt clar. Ansu i Rafinha / Dembélé. Diria que més Rafinha, si fa jugar Ansu.
A la dreta Rafinha i Ansu a l'esquerra.
Absolutament.
Però la pregunta és no el que tu faries.
Ara va sortir.
No, el Xavi ja ho sabem.
Si tens clar què farà,
bueno,
Xavi.
Ah, no. Ells han dit el que farien ells, vale, i ara?
Ah, el que faríem nosaltres.
Què faries tu?
Jo jugaria amb 10. contra
l'Espanyol. Contra l'Espanyol, sobretot, el 31 de desembre. No, val. No, tens clar dos extrems oberts o una cosa híbrida, també, com han dit ells, o...?
No,
el que faries tu?
El que faria jo.
Argumentar per què o no?
No, sí, en funció. Sí. Jo crec que depèn, en funció de quin partit.
Vale. I ara la pregunta és, teniu clar el que Xavi vol fer o no, al davant?
Jo crec que ha provat els dos extrems purs, li va sortir bé al principi, perquè el camp del Bayern va compartir els tots dos, si no recordo malament.
Sí.
Però després han anat... I aleshores jo crec que ara està més per un i un... I un atacant que pot ser Ferran o pot ser Ansu, a l'altra banda. Que és un altre perfil d'estem, ja no són dos estrens purs.
No, perquè un
em deixes argumentar, sí? Per què no dos estrens purs? Perquè no hi ha cap equip a Europa que jugui amb... Equip important a Europa que jugui amb dos estrens purs. No hi ha cap. Direu-me un que jugui amb dos estrems.
El Bayern,
important.
No?
No. L'Heroi, Koeman, Gabri, des de davant de centre, Gabri.
Home,
i tant que sí.
Pur tal com els entén.
No, espera. Entén el concepte d'extrem. Extrem, Dembélé i Rafinha són dos jugadors que els poses a la banda...
Encaradors.
Encaradors, ràpids, en dribbling i tal. Que els poses cap a dintre a associar-se i no se saben associar. Perden les pilotes i tal i qual. No saben fer joc col·lectiu. Això són els extrems. Tu, Musiala, Leroy Sané, qui vulguis,
Foden, no?
Se posen pel mig i són un mes. Un mes.
Val.
I no hi ha cap equip, Dani, en sèrio, no hi ha cap equip. I Gussalà i Mané. No són extrems.
M'ho miraré.
No són extrems. No.
Al bar, aniràs al bar.
L'Espanyol juga amb dos extrems oberts?
L'Espanyol juga amb tres extrems oberts.
És que cada dia n'hi ha menys extrems. Cada dia n'hi ha menys extrems, en aquest sentit.
Han de ser més polivalents, pitxi, aquests jugadors.
Exacte. És que els extrems, el concepte de l'extrem de tota la vida, el jugador que agafa la pilota a la banda, se'n va buscar la intersecció de l'àrea amb la línia de fons...
La dama Traoré.
Sí. Exacte, ahir, sí. I passa a entrar.
És que fins i tot a l'època...
En el moment que no fa això, què fa l'extrem? Taponar la banda?
Fixar lateral obert.
Què fa el Barça? Ti, canvia d'orientació, arriba aquí i torna cap aquí una altra vegada. Si no encaren, els extrems no li donen cap benefici a l'equip, si no encaren ni desborden. I el davanter centre, si no encara en desborden i li donen pilotes en condicions, inventes gols, que és el que està fent Lewandowski en la majoria d'ocasions, o poques ocasions de gol.
No sé que els interiors caiguin a l'espai entre els centrals i el lateral.
Molt bé.
Fins i tot a l'època del...
Però ja estem demanant més ara, eh? Sí. Aleshores, si ja demanem que Gavi arribi, que Pedri arribi, que haurien d'arribar...
Jo tinc un altre d'allò,
és que fins i tot a l'època de Cruyff només teníem a Risto, allò, extrem punt.
No era extrem, Risto. Risto era nou.
Ha canviat molt.
Risto nou i que el va col·locar d'extrem.
Però d'extrem jugava com extrem punt.
Sí, el va posar, però era nou.
Intento fixar-me els que han demostrat, i el que ha demostrat, des del meu punt de vista, més en el món del futbol i més en el nostre model, és Guardiola. Tu mires el City ara i no els té. O sigui, l'únic que li té, els col·loca a banda i els té ben oberts per generar espais al centre. Però tu no veus el que dèiem, ni Foden, que l'agafa l'extrem, no es posa encarar com un boig. És dir, van, mouen d'una banda a l'altra, entre un, surt l'altre, i això és, la idea és aquesta. És dir, els extrems purs ho són puntualment, però han de poder fer moltes altres coses.
Que tu amplitud i profunditat la pots donar amb extrems o sense extrems.
Amb els laterals.
Amb els laterals, amb migcampistes...
Jo tinc una teoria ara, a part, si Xavi no jugués amb els dos extrems, jo crec que ara se li complicaria una mica jugar amb un home a banda, com ha jugat Pedri, de quart migcampista, però amb banda i això. Perquè Pedri perd protagonisme.
Totalment.
Ha de jugar al mig, com ahir, que va jugar, estarà millor o pitjor, que va estar molt bé.
Llavors, Gavi no pot fer la funció de Pedri a la banda?
Ahir és on jo dic, no en té un altre, per fer això.
Que sí, eh?
No. Clar, però el problema no és el sistema, el problema és les queixes que tens. El funcionament tàctic no és el problema. Segurament el problema és que no tens les peces perquè perds un tio, desvesteixes un sol per ser d'una
altra. Clar, és que jo crec que la figura no ha de ser Pedri, la que anava allà de fals extrem. Perquè aquest fals extrem ha de ser un híbrid, ha de ser un jugador que se sàpiga associar
Ferran
amb espais curts.
O Ansu.
I això, si no ho has viscut molt, ho has treballat i ho has fet, costa molt, perquè és diferent associar-se a mig camp, que normalment tens més espai, que associar-se a partir de tres quarts,
però la gent,
que tens molt menys espai. El partit del València, a veure, jo crec que Ansu, jo entenc Ansu que marxés cabrejat del partit. Perquè va estar molt bé, és dels que va generar més perill.
És que jo crec que
després no va estar encertat amb l'últim segon rematada, però el perill el va generar.
Com deien Pichi i el Xavi, jo crec que la fórmula híbrida una mica entre el jugar amb els dos extrems i el jugar amb un migcampista és jugar amb un jugador ofensiu que pugui anar també per dins, no? Que seria el que deia de Ferran o Ansu, que a mi em va agradar també.
Però la gent no associa que si juga Ansu, si juga Ferran Torres o juga no sé qui, que és un migcampista, que és un quart migcampista. Sí. Això no s'associa.
És o Pedri o res.
No, és Pedri, que... o Gavi...
No els etiquetem amb migcampista i davanters.
De què jugaves tu?
Jo de tot.
Tot i de res.
Perdona, mira, jo jugava molt d'extrem, però també jugava de mitja punta a vegades.
A vegades.
Mira,
la jugaves d'estrem.
Aviam si el Dani pot ajudar a resoldre a què vol fer Xavi amb els acompanyants, perquè ja estan mirant la majoria de partits.
Sí. Són, diguem-ne que és la disposició inicial. Evidentment, després tots sabem que una cosa és com col·loques les peces sobre el camp i després com es comencen a moure. Però en qualsevol cas, 17 partits oficials de moment del Barça, 9 variants per allò de dibuix de davantera, allò de dibuix de diari quan arrenques. Abans ho deia el Pichi.
17 partits, 9 variants, déu-n'hi-do, eh?
Abans ho deia el Pichi. Jo crec que si tu tenies al cap els extrems de Xavi en un principi de temporada, tothom tenia clar quins els dos noms eren, que eren Rafinha i Dembélé, en un principi. Una parella que des del clàssic no ha tornat a repetir. Els últims 4 partits, aquesta parella, que és la més utilitzada amb 6 partits, 6 dels 17, ha estat Dembélé i Rafinha, aquests dos, diguem-ne que seria els dos titulars, aquest mateix és que des de fa 4 partits ja no s'utilitzen. 6 de 17, Dembélé i Rafinha, per exemple, han jugat al clàssic, ha jugat al partit de l'Inter a casa, ha jugat al partit del Bayern a fora, va jugar contra el Sevilla, però últimament, des de llavors, les últimes 4 propostes han estat amb jugadors de banda, com dèiem, d'un perfil d'extrem menys pur, o fins i tot de quart migcampista, Villarreal, postclàssic, canvia les bandes, situa Ansu i Ferran, i després venen les dues propostes seguides de Pedri fent les funcions d'Iniesta, i l'últim, al partit d'ahir, Ansu a l'esquerra i Dembélé a la dreta. Per tant, més enllà d'això, altres variants puntuals, com per exemple també Memphis, que recordem, ara està lesionat, però en un partit davant l'Elx, per exemple, Memphis a l'esquerra i Dembélé a la dreta, també Ferran a l'esquerra i Rafinha a la dreta, però grosso modo, amb números a la mà, 6 vegades de 17 han estat amb Rafinha i Dembélé, però ja fa 4 partits que no tenim aquestes dues bandes.
Deixa'm una cosa. En Rafinha i Dembélé m'has dit quants partits? 6.
6, correcte.
5 derrotes i una victòria.
Ara això t'ho hauria de consultar. Sí, perquè
victòria al camp del Sevilla i...
Et dic quins són.
Sí, són Bayern i Inter, segur. Madrid,
sí,
segur.
Clàssic
Madrid.
També, mira.
També hi ha una conclusió. Fins al dia del Madrid, partit gran...
Sí,
era la davantera dels partits grans fins que arriba el dia gran, i a partir d'allà és on Xavi comença a variar, però a la que arribava el dia gran, Rafinha, Lewandowski i Dembélé.
Sí, després ha hagut de canviar el pla perquè no funcionava. Ara que has dit Memphis, a Memphis difícilment el tornarem a veure.
Té una lesió important.
Mundialitis es diu.
Memphis es va lesionar a l'aturada de seleccions i en tenia...
Quan fa?
3-4 setmanes en tenia i fa 5 setmanes. Però ja pel que queda...
Igual ha recaigut.
Sí, segur, segur. Però bé. No, ho dic perquè anem a recordant quins jugadors estan implicats, no?, i en el projecte i quins no. En aquest any de Mundial. Que ara venen 2 jornades. El partit de dimarts no el compto, perquè segurament Xavi farà molts canvis i demà veurem qui acaba viatjant i qui no. Perquè Koundé i Eric tenen sobrecàrregues, per cert. Per tant, no és greu, però no aniran a Pilsen segur demà. I se'ls espera ja per l'Almeria i l'Osasuna, que són els últims partits.
Però demà... De centrals... Qui
algun del filial pot entrar.
Tu creus que farà jugar un del filial?
Piqué segur, Marcos Alonso
Piqué,
segur.
Marcos Alonso.
Pot jugar Tabalde. Tot i que, per mi, el partit de dimarts, demà en parlarem tranquil·lament, però només, a partir de dimarts només hi ha una cosa. Una, a banda de que ja se suposa que el Barça intentarà donar bona imatge d'acomiadar-se de la Champions amb una victòria jugant bé, és que no se lesioni ningú pensant en Almeria i Osasuna. O sigui, aquests 6 punts abans de l'aturada del Mundial, mantenir-te un del Madrid o fins i tot intentar ser líder abans de marxar a l'aturada del Mundial, em sembla vital.
I guanyar.
Guanyar Almeria i guanyar Osasuna, sí, sí.
No, i guanyar el Pilsen.
Has de guanyar...
No, encara que hi hagi rotacions.
Has de guanyar i jugar bé per la pasta i per la imatge, però... Però bé, demà, com deia Eric, es queden, i algun dels grossos, que té molts minuts, es quedarà també demà.
És una molt bona estadística, el Pilsen. Em sembla que són 20 gols en contra, 3 a favor, 0 punts.
És el pitjor equip de la Champions.
Però a la Lliga va primer.
Numèricament.
3 quilos. De quin país?
De la República Txeca. Mira, avui hi ha hagut un Barça-Atlètic Cornellà, 0-0, el Johan Cruyff.
Sí, l'he vist.
Rafa Márquez, l'entrenador del filial de la Barça, ha parlat d'això, de que pot ser que demà al matí Xavi li convoqui 4, 5, 6 jugadors del filial. Hi ha hagut un nano que és un central que es diu Pelayo Fernández, que és asturià.
Sí, senyor.
I que podria porta més de 3 anys al club i, per tant, normativament pot anar a la Champions perquè porta més de 3 anys al club.
El vaig fer jo. No, i no només va estar lesionat. A més, va ser un jugador que ens van posar molts problemes perquè no li van voler donar la baixa federativa. I el vam tenir mig any entrenant, dient-li tu tranquil, que quan això seguiràs aquí. Després es va lesionar, fa un any.
I quants anys tenia final, quan el veu anar a buscar?
Devia tenir 16 anys.
16, sí. Bé, avui...
Era el primer any de cadet.
Avui ha jugat, ho ha fet prou bé, però al minut 80 ha marxat per unes molèsties i tal. I no li deien a Rafa Márquez, aquest és un dels seleccionables, que porta més de 3 anys al club, no? Se'l pot endur Xavi, ha dit això Rafa Márquez.
Bueno, si es una molestia, no he hablado del todo con el doctor para ver qué exactamente qué es. Al parecer es una carga muscular. Y también estoy esperando noticias para ver si están interesados en que alguien vaya el día de mañana con el primer equipo, que seguramente habrá algún otro jugador que quiera pedir Xavi para poder ir a reforzar el equipo, ya que bueno, es quizás un trámite el que se tenga que jugar allá, pero obviamente con la responsabilidad de buscar la victoria.
Segur, que s'emporta 4 o 5 jugadors Xavi Hernández, veurem si aquest Pelayo entra o no, però bé, Marc Casador, que ha tingut protagonisme, podria entrar demà, i algun altre. Dit això, mira, anirem a la defensa, ara, no?
Ja estava, sí, deixa'm corroborar el que deia Pichi. Sí que davant Valladolid i Sevilla es guanya amb aquests dos accents, però des de llavors, derrota davant el Bayern, derrota davant l'Inter, empat davant l'Inter, derrota el Clàssic.
Sí, els dos extrems no han
funcionat. I des de llavors l'invent, diguem-ne, que ja no ha reeixit.
Sí. No, potser Xavi està provant la fórmula i l'acaba trobant i tots...
Això és bo. No és dolent. Tu tens a vegades una idea, no t'acaba de sortir bé i fer alguna modificació sense canviar la teva manera de pensar i de jugar, això està bé. Jo ho trobo bé d'un entrenador.
És positiu, o sigui que no es capfique en una manera determinada si les coses no surten bé i busquen les solucions. Em sembla perfecte, això.
Anem a la defensa, ara que parlàvem d'aquest Pelayo. Per cert, vosaltres que vau estar futbolistes, la imatge de Piqué sense les espinilleres, sense les botes cordades... No, t'ho dic perquè no sé si es pot arribar a entendre des del punt de vista de dir, a veure, jo sóc el cinquè central, sé que avui no jugaré i, per tant, no estic preparat. Un cop es lesiona Eric, potser et podries preparar per si de cas, però bé... No sé com ho veieu, si és molt cridaner, si no...
Jo, a part d'aquesta imatge, a vegades no entenc com els que estan a la banqueta, quan han de sortir, s'han de posar les espinilleres, com es diuen? Les
canyelleres.
Les proteccions a la cama.
Les proteccions, la camiseta que no la porten...
Tu si no jugaves estaves preparat o estaves emprenyat, també?
Jo emprenyat? Bueno, jo jugava.
és una sensació que no va tenir mai.
No,
jo sí que te la puc explicar, aquesta sensació.
Però vas amb la samarreta posada. Potser les botes no te les lligaves i no te les apretaves. Potser tenies els cordons més fluixos i al moment de sortir escalfi. Vale, pues, llavors t'ho apretes.
Però llavors et sembla malament el que estava a Piqué?
Em sembla malament això i em sembla malament la majoria dels que estan allà.
Yeah. A veure, és veritat que quan estàs a la banqueta, mira, hi ha que tenen manies, que no es posen les canyelleres, que no tenen les botes apretades, la samarreta, però sabent la situació que estàs vivint, que tindràs 25 càmeres mirant-te, és un tema, ja no de respecte o no,
sinó
un tema, és un tema de hosti, tingues una mica de feeling, tinc una mica de precaució. Saps que això pot passar. Per tant, és fàcil evitar.
Home, que els dos centrals estiguin sobrecarregats és complicat.
No, que pot passar el dos centrals. Vull dir, que saps...
Que estàs en el punt de mira.
Que estàs en el punt de mira. Sí, si és una mica llest en aquest sentit. No cal. Escolta'm, què costa mantenir les canyelleres posades? Si tampoc es tracta que s'estigués...
És que a més, saps que és el pitjor, Busquets, deslligant-li els nus.
Amb la boca, que el nus no hi havia manera.
Sí, que em dius...
Que em dius, la Fuente, també.
Jo, normalment, quan no tenia les botes posades, les tenia deslligades.
Jo no soc tan dràstic. Sí, és cert que s'està preparat, però avui en dia les espinilles es posen així,
Sí, pum,
pum. A l'època nostra s'agafaven de baix, tenies que posar cordat, ara se les posen directament sense res per baix la mitja i ja està. I això se posen en 10 segons. Vull dir, però les botes les ha de tenir posades. No t'he dit cordades, perquè hi ha molta gent que li molesta tenir cordat les botes, però sí posades.
Posades i a punt per cordar-se.
I la samarreta.
Però la samarreta no la porta quasi ningú a la banqueta avui en dia,
Doncs pues no ho entenc.
Ja, però...
Perquè quan hi ha un que s'ha lesionat ràpid...
No, perquè...
surt sense escalfar.
No, però fixa't
i llavors
que escalfen...
surt sense escalfar sí. I han d'esperar...
Però fixa't que fins i tot escalfen amb la samarreta d'entrenament.
30 segons, sí.
No, el problema és les botes. I a més va coincidir que se ve que hi havia un nus sí. I no podia... I, no. I el pobre Bussi no podia, mossegava i no podia, no?
Bé, per tant va quedar... Bé, nota.
La solució, si no, és fer com Gavi, jugar amb les botes descordades.
Sí. No, obria aquest meló perquè...
Diego així anava, Maradona...
Sí. Aquell escalfament, aquella música brutal.
I ningú dia res.
No. obria aquest meló, per cert, avui aniversari de Maradona. Sí, avui hauria fet 63
sí,
anys.
63?
No, 62, que va néixer el 60, sí. Avui hauria fet 62 anys el Pelusa.
Descansi en pau.
No, anava a treure obrir aquest apunt del Piqué per parlar un moment de la defensa, perquè sorprèn molt una dada que s'ha estat mirant el Roger, que és els gols encaixats, no? Aquí, és que el Barça està en xifres de rècord, però jo tinc la sensació que per culpa de les lesions tampoc tenim clara quina és la defensa del Barça. L'altre dia Golobar feia un article meravellós a La Vanguardia sobre el replegament, de dir, si tu no et pots defensar amb la pilota, que és el que vol el Barça, has de treballar mecanismes per replegar-te defensivament. I el Barça és un desgavell replegant-se defensivament, no? Vull dir que defensivament...
Perquè la idea és defensar amb la pilota.
Amb la pilota, clar, però has de tenir recursos, deia el Golobar. Deia el Golobar, fes faltes...
Però això ja és una altra idea. Això és una altra idea.
Sempre patit. El Barça, en les transicions defensives, sempre patit. Sempre patit. Jo sempre he estat partidari de defensa de 4, ataque un lateral, l'altre es quede, se queden els tres en posició de tres centrals, i amb tres centrals i el mig centre, quasi sempre...
Tapes.
Quasi sempre tens superioritat numèrica. L'altre dia, davant del Bayern, 3-2 al segon gol, cada transició és un perill, i el Barça pateix molt.
Però això contrasta molt, Roger, amb aquestes xifres de rècord de defensives del Barça, de gols.
Sí, xifres que segons Mr. Chip són històriques perquè mai abans ningú havia deixat la porteria a zero en 10 de les 12 primeres jornades de Lliga. L'últim en deixar la porteria a zero en 9 ocasions havia estat també un porter del Barça, en aquest cas Víctor Valdés. El que més en una Lliga, Claudio Bravo, la temporada 14-15, en 22 dels 38 partits d'aquella Lliga va fer un clean sheet. Fins ara són 4 gols en contra, 3 d'ells al Clàssic, recordem, 3 en un partit. L'altre va ser en l'1-4 del Barça al camp de la Reial Societat. Ens hem de remuntar a la temporada 17-18 per trobar un inici amb només 4 gols rebuts. Des de l'any 2000, ho he estat revisant també, quants havia encaixat el Barça la jornada 12, no hi ha cap guarisme similar. Aquests són els millors, aquests 4 gols de la 17-18 i els de l'actual. Els pitjors, les temporades 2000-2001, 2002-2003 i la 12-13 amb 15 gols encaixats
a la jornada després... 12,
sí. Déu-n'hi-do. Després de 12 partits, la mitjana a la Lliga ara mateix és de 0,33 gols pel partit. A la Champions, Europa, en canvi, ben diferent, 2 de mitjana, han encaixat 10 al Barça en els 5 partits disputats fins ara.
I a nivell europeu, hi ha algun equip que hagi encaixat a les lligues, menys gols que
no,
el Barça?
No, he mirat les grans lligues i no. El que més s'hi acosta d'aquestes grans lligues europees és el Benfica, a Portugal, amb 5 gols encaixats. Per darrere seu, Juventus i Twente, amb 7 a la Sèrie A i a l'Eredivisie, amb 8 PSG i Lens a la Ligue 1, amb 9 l'Unió Berlín a Alemanya i amb 10 el Newcastle a la Premier. Però ningú amb aquests guarismes de 4 gols encaixats a la Lliga després de 12 jornades.
És sorprenent, perquè Ter Stegen està molt bé. És cert que el Barça potser ha tingut un punt de sort, perquè el dia del Celta el pal no encerten els rivals. Però aquí estan les xifres, no? 10 jornades clean sheet de les 12 primeres. No havia fet mai ningú a la història. Amb sí, totes les baixes que has tingut,
això,
no?
Això et parla de la magnitud de quan competeixes amb una competició que no és la Lliga d'aquí, sí, i amb la Lliga de la Champions. Amb la Champions. Aquesta és la magnitud. La gran diferència és que aquí a la Lliga, doncs, encara que la sensació és que quan li arriben a tres quarts de camp li estan creant perill, però quan arriben allà el porter Ter Stegen està bé també, li creen ocasions, però Ter Stegen està bé. Però a la Champions, no, aquí es nota ja la fragilitat. Ja no parlo de la defensa només, perquè aquí sempre va sortir la foto Ballarín, ara ha sortit la foto Piqué, l'altre dia surten... No, aquí surten la foto
Eric,
tots.
Recordo,
surten la foto tots perquè el treball és el treball de tot l'equip defensiu, i si no ho fan...
Hi ha una bona notícia per mi, Alejandro Valde. En aquests últims
moments. Home, ara podríem tornar a fer aquella pregunta que vam fer a principi de temporada.
Sí.
Amb una hipotètica final, ja no de Champions, sinó de Eurolliga, a quin lateral esquerre posaríeu?
O dret.
o dret, ara inclús dret.
O central, si no hi ha central.
Ara us podria escoltar. Fes una cosa, el dius, no, el David Bernabéu?
Sí.
Pregunta-li, tu, sisplau, de part meva. Pregunta-li,
pregunteu-li. No, mira, és que m'he apuntat Alejandro Valde contra l'Atlètic Club, Nico Williams. Sec, no el vam veure. Contra el Bayern, jo no sé, tampoc em va semblar, no?, que Choupo-Moting va fer un golet, però Musiala, Gnabry no van brillar, tampoc, no? Ahir a Mestalla, Samu Lino, bon futbolista, també. No? Vull dir que ha aconseguit assecar-los a tots.
Ahir va fer un partidàs de lateral dret, eh? Vaja, és la meva sensació. Una cosa que heu dit, això de la defensa i del gols en contra. Anem a posar-ho tot en context, eh? Perquè ara m'he posat a mirar contra qui ha jugat al Barça totes aquestes jornades.
Són 12 jornades, és gairebé tota la una volta.
Bueno, però sí. D'allò equips grans, sí, Real Societat, d'acord, molt bé, que ens va marcar, un va ser dels pocs que ens va marcar. Sevilla, però Sevilla ja veiem on està. Ja, està a un punt del descens.
Sí. No, està en descens.
Està en descens.
Per diferència de gols, no, però si demà el Getafe puntua, sí. Per diferència de gols, és una diferència
que
de gols.
Tots els altres són Elches, Cádiz, Valladolid, Rayos, amb tot el respecte, per tots aquests jugadors,
sí.
Que posem-ho en context.
Aquí els grans, al Barça li queden l'Atlético i el Betis. Grans a la primera volta. Bueno, i
però dels que hem jugat ara...
Espanyol, que hi ha certa rivalitat.
Ve de Villarreal i Atlètic Club, que fins fa 4 dies eren dos equips dels millors d'aquesta arrencada de temporada.
No, i també, sobretot, una mica el context, no? Des del 2000 que estava mirant, no hi ha una xifra com aquesta. És a dir, que amb tots els peròs que s'hi puguin posar respecte a Europa, sobretot, són números molt bons, sobretot mirant enrere.
De fet, en general, les dades de Xavi a la Lliga són brutals, no? Mira, ahir Mr. Chip deia que Guardiola i Xavi tenen els mateixos números després de 38 jornades de Lliga. És cert que la de Xavi és una mica trampa, perquè són una part d'una temporada i una part d'una altra. Però bé, Xavi ahir, Roger, va arribar a les 38 jornades com a entrenador del Barça, no?
Sí, mira, les xifres de tots dos, així ben ràpid. 27 victòries, 6 empats, 5 derrotes, el que significa haver sumat 87 punts. En el cas de Guardiola, com deies, les 38 jornades d'una Lliga li van servir per ser campió aquell any. En el cas de Xavi, 26 d'una, 12 de l'actual. Fent un cop d'ull ràpid als números, els empats de Guardiola van ser contra Racing, Getafe, Villarreal a casa, Betis, València i Depor fora. Les derrotes d'aquella temporada, la 8-9, van arribar contra el Numancia la primera jornada, l'Espanyol a casa i l'Atlético al Calderón, i ja intrascendents contra Mallorca fora i Osasuna a casa. En el cas de Xavi, els empats han estat contra Osasuna, Granada, Espanyol, Getafe a fora de casa, Sevilla i Rayo a casa. Les derrotes han arribat contra Betis, Rayo, Cádiz, Villarreal, el Camp Nou i el Madrid aquesta temporada fora de
casa. Una derrota fora de casa, només en 38 jornades. Ja sé que és una mica tramposa aquesta dada, però bé. I sí, pel que fa als gols?
Pel que fa als registres golejadors, el Barça de Guardiola va acabar amb un més 70, 105 gols a favor, 35 en contra. El Barça de Xavi està amb 72 gols a favor, 25 en contra, amb un més 47 ara mateix.
105 gols a favor en 38 jornades.
Però qui tenia?
35 en contra.
La bèstia. La bèstia parda.
Un 40% dels gols
en el seu moment al
Lliga. Aquell any era Eto'o, Henry, Messi.
No es poden encaixar aquest any. El que passa que no té els un o dos acompanyants que facin aquests gols, Lewandowski.
Jo és un dels 3 anys més bèsties que li he vist a Messi.
El 2008-2009, la primera.
8-9, 9-10, 10-11, per mi aquelles 3... La resta també, però...
Jo el que vull dir és que, evidentment, hem de discutir del joc del Barça. El Barça va començar molt bé la Lliga, o ens van lluernar tots, i és cert que ara ha estat una mica dents de serra. Un partit l'ha fet bo, Villarreal, Atlètic, després un altre no t'ha transmès cap sensació, a Mestalla tampoc, però... Hòstia, alguna cosa s'haurà fet bé, no?, per fer aquests números, per tenir 4 gols en contra, no, Pichi?
Sí.
Es pot aixecar la sort, però, evidentment, hi ha un punt de sort, però no sempre hi ha sort.
Tots els fitxatges que s'han fet enguany.
Ja ho sé.
Ja. Home, és que t'has gastat molts calés, teòricament has incorporat gent important. I, òbviament, el Benicio, per mi el Barça té un gran planter. Li faltarà probablement un lateral de condicions i tal i qual, no? Però té, sota el meu punt de vista, defensa, té... Bueno, centrals per un tubo. Koundé, Araujo, Christensen, Eric
i Piqué.
Sí, però si no, Piqué sembla que no volen comptar, sí. No? En aquest sentit, però pues fem una parella centrals magnífica.
I a sobre fitxes a Marcos Alonso. que també et pot sortir, et pot servir.
La central.
La central.
Si no pots tirar del filial.
Tens un lateral esquerre que està donant un rendiment impressionant.
Sí, no? Estàs d'acord, també,
Pablo? Sí, cap mena de dubte.
La línia del mig del camp és on hi ha quatre elements i el fitxatge que sí, bueno, entre Gavi, Pedri, De Jong, Busquets...
És on falta una peça.
I que sí és on està una mica més desubicat, no? Perquè sembla que quan juga... Hòstia, no veu si fa una bona feina o no. No sé per què, però fa les coses molt fàcils. No...
Pateix.
Però està bé l'equip i tot el que vulgui. Però vosaltres, del partit del Bayern, que és un dels millors equips d'Europa, sinó el millor com a conjunt, quines conclusions vau treure?
Que no els hi venia de jugar-lo, aquell partit.
Bueno, ja està.
jo vaig tenir la sensació que era com, hòstia, ens han fotut, no hi ha hagut miracle a Milà, bueno, ara sortim aquí a veure si surt bé la cosa. Pues però que no.
Jo vaig veure un equip sense solucions.
Sense ànima, no. Jo sense ànima.
Sense solucions, és dir, molt automatitzat, molt, bueno, s'ha de fer això, però amb pocs recursos...
Vas veure les tres primeres entrades de Delit
al Turmell, a marcar-lo.
A Lewandowski, sí. Quan venia a rebre.
A marcar-lo.
Fins als puntes estirant a disputar cada una pilota com si fos l'última. Aquest és el futbol actual.
Aquest és el futbol. Un tema d'intensitat,
Claro. Sí. És que el futbol actual s'ha de jugar amb intensitat, però em refereixo que ells juguen... És que el Bayern no s'ha jugat a res...
Li quedava algun puntet per la primera posició, però sí.
No, tenia que perdre a casa 0-3.
Sí, no s'hi jugava contra, massa. Sí. O sea,
semblava que s'hi jugava la final de la Copa d'Europa.
Una xerrada.
Cada pilota disputada era per ells.
La guanyaven, sí.
Va fer el doble de faltes que el Barça.
No va xutar el Barça.
Va fer el doble de faltes que el Barça.
Sí, la primera el Barça en va fer una, em sembla, de falta. I a la segona 13.
Aquest és el futbol d'avui en dia. Mm.
Una xerrada de Mitchell, no?
Ah? El Mitchell allà. Que és el Mitchell a fotre'ls i canya. Sí, estic d'acord. Que no els hi venia de gust potser jugar-lo, que no tenien la motivació.
No, és que no els venia de gust.
És dir,
la motivació, la il·lusió...
La intensitat no només es pot tenir amb la pilota. També l'has de tenir sense la pilota.
No, és que amb la pilota no la tens. La intensitat.
Tampoc.
Tens velocitat. Al tocar-la, però la intensitat és quan no tens la pilota i vas, i l'únic que demostra que la té, perquè això ho porta
Gavi,
és el Gavi que va atropellat i ell es baralla amb tothom.
Ahir va sortir i li havia guardat el Paulista.
Li va donar un cop a darrere que es va jugar a l'expulsió.
Però saps per què? Que després ho va jugar
a l'expulsió.
Perquè Paulista havia empès...
Sí, però no ho pots fer.
A la primera part a un jove
no
al Barça. I li va guardar la matrícula.
No ho pots fer perquè...
Has vist avui el que ha fet Vinícius contra David López? Li ha fotut la mateixa empenta i David López s'ha encarat i groga per David López. Del Girona.
Era vermella.
Sí? La de David López? Però s'hi ha posat front en front.
No, li ha donat un cop.
Escolta, hem de fer una petita pausa i ara us acomiado. Gràcies, Saperes, gràcies a Guillem.
No, no
riguis,
és
veritat. No, jo faig amb
tu. Tu diràs amb Aleix Pariser.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A Cupra entenem la conducció d'una altra manera. Per això et convidem a visitar les nostres noves instal·lacions. Entra en un espai únic on poder descobrir en primera persona l'esperit Cupra i coneix tota la nostra gamma per gaudir del viatge d'una manera diferent. T'esperem a Sarsa Cupra a Sabadell a partir del 13 de setembre.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Perdona, perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
RAC 1 RAC més 1 Podcast. RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors, amb Oriol Llop. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1 amb l'impuls de CaixaBank Day One. RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser. Chilling easy in my
living room. 20 minuts i la una. Va, abans de tancar tertúlia, 5 minutets per comentar també l'actualitat de l'Espanyol, que va empatar divendres, en l'inici d'aquesta jornada, 1-1 al camp de l'Espanyol. Mira, mireu com va narrar l'Eduard de Vall del gol, que és espectacular. Mira, mira.
Ho prova Lazo per l'esquerra, la centrada, xut de Lazo! Gol! Oh. Gol! Gol!
Espanyol.
Si és que ell no volia! És que volia centrar! Volia centrar! Tenen el peu tan tort, són tan rematadament justos, que quan vol centrar fa gol! Hòstia. És increïble!
Hola, Joan Camí, eh?
Bona nit.
Bona nit. Estava molt calent, Edu. És un gol de l'Espanyol, però estava molt calent amb el partit de l'Espanyol.
Va estar abordat.
Perquè...
No, és que...
Ell no volia. És un golàs, però ell no volia. Però ara, que estava molt calent perquè estava jugant molt malament l'Espanyol, no, Dani? O què?
Sí, no estava jugant molt bé, aquesta és la veritat.
Bueno, Joan, què? Com està l'Espanyol? Com arriba aquesta final de la jornada?
Sí, anem a repassar una miqueta, que hem rescat una miqueta també. Doncs mira, dues victòries, 5 empats i 5 derrotes, és el que porta l'Espanyol ara mateix. 15 gols a favor, 20 gols en contra. És el quart equip més golejat de la Lliga, empatat amb Almeria i Girona, i és el novè equip més golejador de la Lliga, empatat també amb l'Almeria. Anem a escoltar una declaració de Diego Martínez parlant de la mala sort que ha tingut l'Espanyol en aquest inici de temporada.
Creo que muchas cosas positivas nos tienen que pasar para darle la vuelta a la balanza de la fortuna. Es decir, muchas, pero muchas. Y multiplícalo por 100. Porque realmente en 12 jornadas en contra no le pueden pasar, no lo quiero ni decir ni alto, pero más cosas que nos han pasado, y pocos equipos en la historia del fútbol le han pasado tantas cosas anómalas.
No. Poques coses en la història del futbol, en pocs equips.
A veure, normalment les coses no passen perquè sí, no? Vaja, normalment passen perquè o ho fas bé o ho fas malament. No,
a la llarga, del que et donen t'ho acaben traient, el que tu et mereixes és on acabes, no? A la llarga, en una lliga.
No, però... hi ha hagut algunes accions que dius, bueno, aquella pilota que el porter falla el dia del València al darrer minut, que t'empaten...
Mira, m'ho poses molt bé, Dani, perquè hem preguntat, la visió del vestidor és que amb els dos punts del dia del València, que és aquesta errada que comentava el Dani d'Álvaro Fernández, i els del dia de l'Elx, una acció a pilota aturada que va defensar molt malament en el darrer tram, l'Espanyol tindria 15 punts, els mateixos que el València. També opinen que cap equip ha guanyat per més d'un gol, a excepció del Madrid, tot i que el tercer gol va ser amb Cabrera a la porteria, perquè van expulsar a l'Ecom, i que han competit de tu a tu amb tots els equips i que cap d'ells ha estat superior. La realitat, però, és que l'Espanyol té 11 punts i que els pròxims dos partits són contra l'Atlètic de Madrid i el Villarreal.
Deixa'm dir-te una cosa d'aquests 15 punts...
Ficticis, no?
Ficticis,
sí, o irreals. Sí.
Li pots treure dos de l'Atlètic Club, eh? Perquè vam marcar el gol contra...
Braithwaite, allà a Sant Mamés.
Sí. Allò era un empat i vam marcar-lo al darrer moment. Però bueno, sí, un dia per un altre, però la veritat és que estem on estem. Estem a un punt del descens, no?
L'Edu li trauria el d'ahir, també.
Estava emprenyat, pobre. Sí, sí.
I ahir, al partit del Mallorca, dius, home, mala sort i tal, però al final hi ha una acció que t'haguessin pogut guanyar, eh? La jugada del Brian no li va anar al penal i això...
El VAR no entri, m'estranya, eh? Perquè semblava clar que el penal en contra de l'Espanyol que hauria pogut suposar la derrota. Mm-hmm. Ve un calendari complicat, Atlético i Villarreal, eh, dius, abans de l'aturada pel Mundial. I després del Mundial, Barça al Camp Nou.
Barça i Girona.
O sigui, els quatre propers partits de l'Espanyol, Atlético, Villarreal, Barça i Girona, amb el Mundial pel mig.
Aneu-se preparant, que venim el dia 31 i venim contra el Barça. No, però agafem l'Atlético de Madrid i el Villarreal, els agafem bé.
Hòstia. Ha estrenat bé, Setién, amb part de la Conference, derrota avui a Sant Mamés, eh, Setién. Ha començat bé.
I l'Atlético,
Madrid... bé, eh? Pràcticament eliminat d'Europa de tot, perquè necessita un miracle a l'última jornada per anar a l'Europa League, i a la Lliga, déu-n'hi-do, també al final. És surrealista el que va passar, eh? Empata un 2-0 en els últims minuts i li foten al final el 3-2. Sí, sí. Molt bé, escolta, 3:15, us deixaré marxar cap a casa. Moltíssimes gràcies, amics. Us heu passat bé, avui? Us heu passat bé?
Com sempre, Aleix,
sí,
com sempre.
Sí, dels millors dies, no, avui?
Avui sí, deixa'm avui que... Sí. Escolta, felicitats pel teu cumple.
Gràcies, home.
Tot això és el que has portat?
No, ja no queda res. Si és que t'has
una orella?
Una orella de sucre, si no queda res, Dani, ja. Aquesta gent són uns carpantes, sí que s'ho jalen tot.
S'ho fotut tot, eh?
Sí, sí, sí. Escolta, de veritat us ho dic, avui la millor tertúlia.
Del diumenge.
Dels diumenges sou la millor tertúlia. Gràcies, gràcies, adéu. Adéu.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira quilòmetre zero. El 3, el 4 i el 5 de novembre. A Vilafranca t'estarem esperant.
L'Expo Fira quilòmetre zero torna a Vilafranca amb més ganes i descomptes que mai. Del 3 al 5 de novembre, vine a l'Avinguda Tarragona 135 i gaudeix d'oportunitats increïbles en la compra del teu nou vehicle.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
A RAC 1. Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Recte final del Tu diràs aquest diumenge. Mira, obrim pàgina de bàsquet. Aquest diumenge s'ha tancat la sisena jornada de la Lliga CB i ho ha fet amb dues victòries pels equips catalans. El Barça ha guanyat a la pista del València, es manté líder, empatat amb Tenerife i Madrid, però pel bàsquet a Baraix el Barça és líder de la Lliga CB després d'una victòria de prestigi a la Fonteta. I el bàsquet Girona ha sumat el primer triomf a l'ACB a casa. I, a més, partit de fires, perquè són les barraques de Girona, aquests dies de Sant Narcís. Comencem per allà, precisament. L'hem seguit en directe al Superesports des de Fontejau amb el Marc Mundet. Hola, Mundet.
Hola, bona nit, Aleix. Victòria d'11, 189, un resultat que no acaba de fer justícia al que s'ha vist damunt la pista. Hem tingut estones de bàsquet de molts quilats amb un Girona que ha fet definitivament un pas endavant en el seu joc i en les seves prestacions. Ha arribat a guanyar de 28 al tercer quart i que si té el resultat que té és perquè el Múrcia ha tret a passejar un dia més la seva versió, permet-m'ho, més xunga d'un parany de cops de colzes tècniques i joc brut on els gironins hi han caigut de quatre peus. S'ha hagut de lligar curt, però el partit s'ha tirat endavant en un maig que, segons Marc Gasol, es posa la cirereta al pastís d'un cap de setmana espectacular per Girona. Ahir triomf de l'Uni, avui empat del futbol al Bernabéu i primera victòria a casa de l'equip masculí.
Sí, no, Girona està porta uns dies espectacular. No es pot passejar tranquil. Tothom està molt content i contents també nosaltres doncs, de portar la nostra part i de fer la nostra feina. Avui Fontejau realment feia goig veure'l així i tant tant de bo, doncs, podem seguir donant-li alegries.
Gasol, 20 punts. Quino Colom, 20 punts. Deliciosos. Et vull destacar també el paper de Dusan Miletic, amb 13. Tres triples seguits seus han disparat l'equip al segon quart. La mala notícia, la lesió de Josep Franch. Abans del Barça ha guanyat de 12 a la pista del València, en un partit molt sòlid dels de Sarunas Jasikevičius, que al descans ja portaven 55 punts. L'equip ha arribat a dominar fins a un nivell que València ha acabat perdent els papers i el seu entrenador, Àlex Mumbrú, ha acabat desqualificat. Xanas estava molt satisfet amb el paper dels seus homes avui a la Fonteta.
Hemos jugado muy bien en ataque. La verdad que muy bien, sobre todo la primera parte, hemos encontrado tiros abiertos, estuvimos metiendo los tiros cuando hemos fallado, hemos cogido muchísimos rebotes, ataques, así que las ganas de los chicos estaban muy bien, ¿no? En defensa quizá nos costó bastante, pero en líneas generales yo creo que tenemos que estar muy contentos.
Nicolà Provitola, 21 punts, màxim anotador amb 5 triples, molt fi, on ha estat també molt bé Satoransky i Nikola Kalinic. Amb tot això, la classificació, el Barça és líder, 5 victòries, una derrota, empatat amb el Madrid i el Tenerife, el Joventut és desè amb 3 i 3, en les posicions de copejar a la vista, el Girona escapa de la part baixa, 14, 2 i 4, una per sobre del descens. El Manresa està en posicions de descens, una victòria, 5 derrotes, mateixos registres que el Betis i una més que el Saragossa, que encara no ha guanyat. Menú per aquesta setmana. El Barça rep el Fenerbahçe a l'Eurolliga i tenim derbi contra el Girona al cap de setmana. Pot ser el debut de Pierre Oriola, que avui no ha debutat per culpa d'una infecció a l'ull. El La Penya rep el Prometei d'Ucraïna a l'Eurocup entre setmana i al cap de setmana va a la pista del Múrcia. El Manresa no té Champions, podrà entrenar, va a la pista del Fuenlabrada, on necessita una victòria com l'aire que respira.
I tant que sí. Després del que ens explicaves ahir, d'aquesta pallissa que va rebre el Nou Congost, tant de bo es pugui aixecar el Manresa de Pedro Martínez. Ara ens quedarem escoltant, Mundet, un reportatge que has preparat molt xulo, sobre una efemèride que val molt la pena. T'acomiado i te'l deixo escoltant. Gràcies, Mundet.
Adéu, Aleix, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. 9 i la 1... Aquest 31 d'octubre, de fet, ja és dilluns 31 d'octubre, no? Ja passem de la mitjanit. Doncs aquest dilluns 31 d'octubre farà 15 anys, xifra rodona, 15 anys del debut de Joan Carles Navarro a l'NBA amb els Memphis Grizzlies contra el San Antonio Spurs. 30 d'octubre, fa 15 anys, Navarro s'estrenava i feia un partidàs a l'NBA. El Mundet ho ha volgut recordar amb el protagonista, amb la bomba Navarro. Ara és el general manager del Barça de bàsquet.
Navarro se la va a jugar, no deja solo a Condi en la esquina.
Ni lo sabía. Spurs contra Ginobili, 9 punts, em sembla, 3 triples. Ha plogut.
Em va costar molt, recordo tot aquell estiu, de negociacions amb Memphis, amb el Pau ajudant-me, i al final va sortir, i aquell dia ho recordo, pues, molt especial, una mica de nervis, una altra lliga, per fi comences a jugar, no? Encara que la temporada també havíem estat per aquí, per Espanya, que això també em va ajudar bastant, i va ser un debut xulo, no es va guanyar, però va estar molt bé, va estar molt bé.
Entre Warwick i Lowry, ahí continuava, la deja la mano de Navarro, està a gusto, bueno.
A mi em impacta molt el nivell físic de veure jugadors per la tele, que diu, hòstia, aquest jugador a dos, jugador a tres, serà com jo, i després el veus i impressionen físicament de com són, i el que em va impressionar més de tu a tu va ser el Shaquille. Shaquille O'Neal... Perdre tants partits, això em matava. No competir, això va ser fatal. El tema que va ser important també a mitja temporada, que el Pau va marxar, a Lakers, que per ell va ser una passada, però per mi va ser fotut, perquè era un pilar per mi, no? Un pilar bàsic allà. Bueno, a mi el meu agent em va dir que segur tindria opcions de jugar a més equips i amb
al nivell salarial més normal, no? Però jo no vaig esperar. No m'arrepinto d'haver estat allà, jugar tots els partits, estar al Rookie All-Star Game, 24-25 minuts de mitja, això no ho puc, no ho puc dir molta gent. Va ser positiu per mi, per la meva experiència, però també et dic que quan va sortir l'opció de tornar amb el Xavi, va ser un jugador important, guanyar partits, guanyar títols, van ser mig minut de pensar-ho pensar i tornar.
L'ha fet, Mundet, Mundet, l'ha fet, Mundet!
L'ha fet, l'ha fet! L'ha fet! Increïble, Mollor!
Les 11, tornem increïble! Als del 9-C la setmana entrant.
Això passa per preguntar-me, entenes?
Brutal, aquest reportatge, només amb la veu de Joan Carles Navarro en declaracions a RAC1, recordant els punts, accions i moments d'aquell debut de fa 15 anys a l'NBA. Com passa el temps? Aquesta nit s'ha disputat un altre gran premi del Mundial de Fórmula 1. No s'acaba mai aquest Mundial que fa setmanes que ha guanyat ja el neerlandès Max Verstappen amb el seu Red Bull. Avui era el Gran Premi de Mèxic, el circuit de los hermanos Rodríguez. Doncs bé, qui ha tornat a guanyar? Verstappen, que a més ha fet rècord de victòries en una temporada. Álvaro de Mau, bona nit.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit. Sí, 14a victòria de la temporada per Max Verstappen, que tot i que es va assegurar el seu segon campionat del món fa un parell de grans premis, al Japó no afluixa i es segueix mostrant intractable. Avui, com diem, ha aconseguit la seva 14a victòria de la temporada, desempatant amb Michael Schumacher i amb Sebastian Vettel, que havien estat capaços d'aconseguir 13 victòries en un mateix any. Schumacher el 2004 amb Ferrari i Vettel l'any 2013 també amb Red Bull. Temporada impressionant, la del pilot holandès, tot i que, recordem-ho, va començar de la pitjor manera possible, amb dos abandonaments per avaries mecàniques en els tres primers grans premis de l'any. I atenció, encara queden dos grans premis més perquè Verstappen doncs ampliï aquestes xifres de rècord. Avui, l'holandès s'ha imposat des de la pole position al Mercedes de Lewis Hamilton, que ha creuat la meta segon a l'autòdromo Hermanos Rodríguez, mentre que l'heroi local Checo Pérez ha completat el podi en la tercera posició davant del deliri dels aficionats mexicans. Russell ha estat quart amb el segon dels Mercedes per davant de Carlos Sainz, cinquè, el millor dels Ferrari, en un gran premi certament complicat per l'escuderia de Maranello. Tampoc no ha estat la jornada de Fernando Alonso, que ha hagut de retirar-se per culpa d'una avaria mecànica quan estava en disposició d'entrar a la zona dels punts. Dos curses més per acabar la temporada. La primera d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 13 de novembre al Brasil, a São Paulo, a Interlagos. La darrera, una setmana després, el dia 20 de novembre, a Abu Dhabi.
Doncs encara queden dues curses. Encara pot seguir ampliant aquest rècord Verstappen. Gràcies, Álvaro.
Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
Abans de tancar el T'ho diràs, un parell de coses més. Per exemple, el circuit de Barcelona-Catalunya ha estat una festa aquest cap de setmana amb el World Rally Cross. De fet, el suec Johan Kristoffersson s'ha proclamat campió del món del World Rally Cross precisament en aquesta prova que s'ha fet aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. Cinquè títol que aconsegueix Kristoffersson a la seva carrera de World Rally Cross. Ho ha fet sumant la setena victòria de l'any i reafirmant la seva condició de pilot amb més èxit d'aquest certamen, d'aquesta competició. Ningú ostenta més títol que ell. A més, s'ha convertit en el primer campió de l'era elèctrica del World Rally Cross. Era una de les novetats al circuit de Barcelona-Catalunya, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut un abans i un després en aquesta competició. Gràcies a la polivalència que tenen les instal·lacions del circuit de Barcelona-Catalunya i a la seva capacitat organitzativa, el traçat català ha pogut celebrar amb èxit dos esdeveniments en un mateix cap de setmana i tots dos enfocats a aquesta mobilitat més sostenible i a l'electrificació del món del motor. D'una banda, aquest campionat del món de World Rally Cross, la primera vegada que es feia un campionat del món FIA 100% elèctric, I de l'altra banda també s'ha fet la primera edició del E-Mobility Experience, que és la fira de mobilitat sostenible que ha fet els deures per convertir-se en tot un referent al sud d'Europa, superant a més totes les expectatives. S'hi han fet més de 4.000 proves de vehicles aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. I el resultat a nivell de públic també ha estat fantàstic. Més de 15.000 persones han passat durant tot el cap de setmana a veure aquesta E-Mobility Experience i també el Mundial de World Rally Cross. I dues notícies més destacades d'aquest cap de setmana. Una és en futbol femení. La selecció espanyola sub-17 s'ha proclamat avui campiona del món en un Mundial que s'ha fet a l'Índia. Ha guanyat 0-1 Colòmbia a la gran final. El gol decisiu ha estat al minut 82 i se l'han fet les colombianes en pròpia porteria. Hi havia un munt de joves promeses del Barça en aquesta selecció espanyola sub-17. Un títol que, a més, confirma ara mateix que les generacions de les seleccions espanyoles que pugen ho fan amb molta força. Aquest estiu, Espanya femenina sub-20 ha estat campiona del món. Sub-19 ha guanyat l'europeu, sub-19 femení. La sub-17, a banda del Mundial d'avui, també ha estat subcampiona d'Europa. És a dir que pugen molt fortes totes les jugadores femenines que hi ha a les categories.